Que t'hi jugues al migdia és la nostra sintonia. L'esport sona diferent amb la força de la gent. El sí que saps que la lia. Ser Catalunya t'activa. Informació i alegria. La ràdio és un referent, és el nostre sentiment, la nostra forma de vida.
Dale, Bolí.
Lo, 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 lo. Cono forever, no te'n vagis molt.
Dale, Cono Plete. Dale, Cono Plete.
Company de Mundo Deportivo, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Iván San Antonio, company del Diario Sport, què tal? Bon dia. Veu passar bon Sant Jordi, vosaltres?
Sí.
Jo no. Sí.
No m'estranya, Joan, també t'ho dic.
No, o sigui,
avui no rajis el...
Si em fas fer una porra, avui em fas fer una porra. De què dirà Joan Poquí si se m'ha passat bé ahir? I jo voto no.
Va, ni bé ni malament.
Molt fàcil, no? Caminar per Barcelona, moure't...
Gens, vaig
el que a tu t'agrada.
Vaig el intentar moure'm el mínim possible.
Però no, què tal els plataners, els plataners?
Com que, és que jo això ho pateixo no el dia de Sant Jordi, tota la puta primavera dels collons. Aleshores vaig intentar, com que és un dia que més de polen hi ha gent, que és més agradable la gent que el polen, vaig intentar no bellugar-me, vull dir, no... Vaig estar de casa al diari i del diari a casa. Grup Godó, edifici Tor Catalunya.
A mi sí que m'agrada.
I no, a mi no m'agrada gens.
A mi m'agrada. Sí, m'agrada veure la gent al carrer, m'agrada veure la senyera, les roses, els llibres, la gent feliç, somrient.
Sí, és...
És un gran dia.
T'ha de fer feliç la felicitat.
I perdona, no només se celebra a Barcelona. Yeah. Perquè, clar, sembla que... És que no es pot caminar. Bueno, a Mataró celebra, a Premià la celebra. Jo crec que tota Catalunya celebra Sant Jordi.
Sí, jo vaig estar un any a Castelldefels i també era igual d'insuportable.
Digue-li al Willy Arnal, el nostre tècnic, que, com ja sabeu, té una llibreria al Taler, a Esparreguera, i ahir va estar no sé quantes hores allà venent llibres. 10 taules, no, Willy? Teníeu al carrer? Em diu que sí, el Willy, que ara no pot parlar. La llibreria i 10 taules per
més,
vendre molts llibres.
A mi m'agrada comprar llibres durant l'any, no el dia de Sant Jordi. De Sant Jordi, a més, com
que hi ha... Posturetis no... no va... El postureo aquest no va amb tu, no?
En absolut.
Però no és incompatible.
És menys... la festa del consumisme.
Doncs, mira, doncs... No, vull dir, no. A més, hi ha...
Capitalisme!
El fet... És igual, no vull...
És igual, sí, és igual, deixem-ho aquí. Gràcies, Joan, t'agraeixo el gest. Normalment, a aquesta hora del matí, el Barça masculí s'entrena i Hansi Flick fa la seva roda de premsa en horari que t'hi jugues, cosa que li agraïm. Avui és diferent perquè ho farà a 2:15 de la tarda. L'equip s'entrenarà a les 4 abans de visitar demà el Getafe. Però a aquesta hora del matí volem començar a explicar una notícia al que t'hi jugues, perquè el Barça està rebent molts oferiments de jugadors de cara a aquest proper mercat d'estiu. Adrià Soldevila, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
I entre aquests oferiments n'hi ha un que segur que agrada molt als nostres oients, perquè ens l'han anat dient molt aquests últims dies a través de les xarxes socials, que és el de Bernardo Silva, que després de quasi una dècada d'èxits al Manchester City, fa pocs dies ha fet oficial que dirà adéu a l'equip de Guardiola, acaba contracte amb ells aquest proper mes de juny.
Sí, passa que anem a posar una mica d'aigua al vi, perquè Bernardo Silva és veritat que ha estat ofert, és un jugador que els últims anys s'ha vinculat molt amb una possible arribada al Barça, ja fa molts anys que es parla de Bernardo Silva, però és que ara mateix el Barça té migcampistes suficients i amb diferents perfils. Ara mateix, segons podem saber, podem explicar, no fa falta pel club, no fa falta Bernardo Silva, no és una prioritat. És veritat que es valora la seva qualitat i la seva experiència, però les prioritats ara mateix són altres perfils i altres posicions, i Bernardo Silva no seria una d'elles.
No seria una prioritat especialment pel seu salari, pel seu perfil, com dius, Adrià, no, ara mateix no hi cabria, no estaria entre les prioritats, però migcampistes en sobren? Haurà de sortir algú? Perquè el Nil Solans explicava fa uns dies que Marc Casador, per exemple, obria la porta a poder sortir del Barça aquest final de temporada, escoltar ofertes, era el que havia traslladat al seu entorn.
Sí, perquè ara, com dèiem, en Bernardo Silva hi ha un overbooking important al mig del camp del Barça. Podria sortir Marc Casador, està tassat aproximadament en uns 30 milions d'euros. Tal com explica Nil Solà, aquí el que t'hi jugues, ell escolta ofertes i el Barça ho entén. El Barça entén que escolti ofertes perquè està jugant poc i hi ha aquest overbooking, que també el veu, evidentment, Marc Casador. Es valora moltíssim també el seu caràcter i que és útil per la plantilla, però, repetim, hi ha molts jugadors al mig del camp i poder algú ha de sortir i Marc Casador doncs, seria una de les opcions.
Tot això estaria condicionat, Solde, a veure com queda el fair play, no? Perquè
sí.
la planificació esportiva del Barça dependrà molt d'això. És veritat que en els propers dies, en les reunions, hauran de prendre decisions que no seran efectives fins que el Barça no hagi guanyat matemàticament la Lliga i depenent de com queda aquest fair play.
Clar, exacte, el Barça no sap ara mateix si podrà operar normalitat al mercat de fitxatges. Hi ha gent del club que sí que ens diu que sí, que creuen que arribaran a la norma 1-1, però no saben tampoc si ho faran a principi del mercat o durant el mercat o cap a final de mercat, no s'acaba de saber.
De mercat
o de
l'any que ve, també. O de legislatura, sí.
No, perquè sempre, bueno, estem així des de fa molts anys. És veritat que s'ha anat reduint moltíssim i cada cop s'està més a prop, però veurem si arriben o no hi arriben aquesta norma 1-1, si han de sortir jugadors per entrenar d'altres, si han d'arribar més patrocinis, etc. No? Però hi ha molts jugadors dels quals se'n parla. Hi ha, per exemple, el tema de Christensen és un tema important, també. Christensen, estem a l'espera de resposta. La renovació que se li va proposar, tal com va explicar el Sique, doncs és una renovació amb un sou baix, amb variables alts per partits jugats. Se li va oferir per compromís, perquè un jugador que ha patit moltes lesions, es considera que si està bé pot aportar moltes coses, i per aquest compromís se li va oferir aquesta renovació, que veurem com avança. També hi ha el tema de Valde sobre la taula. Alejandro Valde, la idea no és vendre'l, a no ser que arribi una oferta molt bona, una gran oferta. Llavors, com moltes altres opcions, doncs s'estudiaria també una oferta per Alejandro Valde. Això sí que és veritat que el cost tècnic, el que sí que creu és que ha d'espavilar Valde, que té potencial per ser un gran lateral, per ser un lateral top, però que ha de fer un pas endavant, ha d'espavilar Valde, li queden encara 2 anys de contracte, i aquest any que ve és un any molt decisiu per Alejandro Valde, perquè a més també el Barça el que vol és que Cancelo segueixi. La idea del Barça és que Cancelo segueixi, però també dependrà molt del tema econòmic. I parlant de la defensa, ara dèiem Christensen, dèiem Valde, Cancelo, el tema Araujo també és un tema que es parla. Araujo ara mateix també és un tema d'en funció d'ofertes, d'en funció del que arribi i del que ell vulgui decidir si es queda o no. No desagrada Araujo el cos tècnic del Barça, és un jugador que no molesta i que no és cap prioritat tampoc que marxi ara mateix.
Doncs aquesta és la notícia que us expliquem al Què t'hi jugues, que Bernardo Silva ha estat un dels jugadors, dels molts jugadors que s'han ofert al Barça en els últims dies, que no és una prioritat per la direcció esportiva, acceptant, com deia l'Adrià ara mateix, que és un jugador de qualitat i d'experiència indiscutibles, però que ara mateix no seria una prioritat pel Barça. Sí que va explicar el Sique en aquestes últimes hores, doncs, que les prioritats per la direcció esportiva blaugrana serien 2 davanters i un defensa central de cara a poder reforçar l'equip a la temporada vinent, que òbviament agrada i molt Julián Álvarez, aquí no, però que pel preu de Julián es podrien fitxar 2 davanters i això sí que encaixaria més en els plans que té ara mateix la direcció esportiva de portar 2 jugadors d'atac. Ivan, Joan, no sé com ho veieu, quin dels noms us sedueix més, on creieu que el Barça haurà de centralitzar esforços?
Bueno, Bernardo Silva, jo crec que és tard. O sigui, té 31 anys, fa 32 a l'agost, i em sembla que l'arròs ja li va passar fa estona pel Barça. Del nom aquest recordo una anècdota, que jo crec que en Joan també també hi era, a la gira d'Estats Units, del 23, 23 crec
23.
Que era. 23. Sí, que a l'edifici Rockefeller, que es va fer allà un acte amb tota la directiva, president, Joan Laporta, tal... I...
No, 22.
22. 22, 22, sí, amb Xavi, sí. I a última hora de la nit, Joan Laporta es va posar a cantar Bernardo Silva. Ja ha prescrit, jo crec que ja es pot dir. No? Però sí que era, ho dic perquè sí que era una de les... d'obsessió, però sí que un jugador que li agrada o li agradava molt al president. Passa que jo crec que ja està, o sigui, és una pantalla passada. I de la resta és que fins que no, o sigui, fins que no arribis a l'1-1, no pots fer res. Llavors, bueno, vas omplint diaris, vas omplint tertúlies, vas posant noms, però al final és que estàs condicionat per l'economia. I l'única manera és intentar solucionar el tema aquest del fair play. I a partir d'aquí et podràs plantejar moltes coses, però fins que no passi això és impossible. I quan te les hagis de plantejar... A part, perquè o sigui, estar l'1-1 no significa ja que bueno, aquí ja podem començar a gastar com si no hi hagués demà, no? O sigui, al final també t'has d'adequar els teus números i haurà de sortir gent. Si volen fitxar gent potent, haurà de sortir. El que sí que tinc clar és que el Barça no deixarà sortir a ningú per ofertes irrisòries.
Jo, Bernardo Silva, no entenc aquesta falera dels darrers setmanes, per parar d'aquest jugador, quan és un futbolista que ara mateix la direcció esportiva no se'l planteja, que és veritat que en el passat va tenir oportunitats, fins a dos estius va haver l'opció de que Bernardo Silva deixés el City i vingués al Barcelona, des del Barcelona pensen que va perdre, com diu l'Ivan, se li va passar el tren per davant. Si ell hagués sigut capaç de desvincular-se del City o de que el City li facilités la sortida fa un parell d'estius, no l'anterior, fa un parell d'estius, hauria vingut. Ara, i Bernardo Silva està sopesada l'interès del Barcelona. No només pel fet que no hi cap, no hi cap, perquè com el va explicar l'Adrià, fem números, vull dir, de memòria, pensant en el sistema del Hansi Flick. Al doble pivot tens Frenkie de Jong i Pedri, i tens Marc Bernal i Gavi. I a la mitja punta, si tu vols, tens a Dani Olmo i a Fermín. Per tant, ja tens sis peces més que cobreixen, si més, més que suficient. Banda, no? Més que suficient. I a part tens a Marc Caçador, és a dir, tens un setè que tens a la plantilla. No el necessites per res, a Bernardo Silva. No és un extrem. No és un extrem. És veritat, pots jugar a banda. També pots jugar a banda Fermín.
No, però tampoc el veig, eh?
No, jo tampoc. Però Bernardo Silva, vull dir, no és un extrem. Què necessita el Barcelona? El Barcelona necessita un nou, claríssim, i necessita segurament, no tan clar, però pot necessitar-ho, més havent sentit a Hansi Flick l'altre dia, un central de jerarquia, un central de referència. I possiblement, més que un Bernardo Silva, necessita reforçar o aclarir, jo dic aclarir, més que reforçar, però ja compro el terme reforçar, les demarcacions de laterals. Al mig del camp no necessites ningú. I menys un futbolista que, insisteixo, ha tingut l'opció de venir al Barcelona. A Barcelona se li va dir que es posaria a tiro, que el City el deixaria marxar, fa un parell o tres d'estius.
No way, man, no way.
No vaig així, escolta'm. El tren del Barcelona passa una vegada. Ja està, aquest senyor se li ha passat. I després hi ha...
Menys per Griezmann.
I ja de forma habitual, de forma addicional, afegeixo un individu que va tirar el penal que va tirar en la tanda contra el Real Madrid a la Champions. Aquest senyor és que no és per jugar. Se l'hauria de prohibir l'accés a l'Spotify Camp Nou. És a dir, quan vingui amb la família a veure el tour, el museu... I tot.
Escolta, si deixa que ves,
se li ha de
si
dir, deixa no,
que
no,
ves,
no,
que entri.
S'ha de dir, no, miri, disculpi, vostè no pot entrar, vull dir. Després d'allò que va fent, vostè no pot entrar. Que és el que s'hauria de fer a la festa de Sant Jordi amb l'estand de la Policia Nacional, per exemple. Se li hauria de dir, bueno, se li hauria de dir, vostè ara no pot entrar.
Vinga, va, deixem-ho aquí.
Bernardo!
No sé si volies apuntar...
No,
ja censura.
Té família,
ja censura.
Que constantment viu per la Costa Brava, per tant...
El tret de futbol
ja
no
ja tenim, ja tenim per aquí.
També jo tinc família a Costa Brava i no vaig a donar pel sac al Barcelona perquè em fitxi.
Jo gratis i amb un salari adequat crec que seria una peça bona, però crec que el Barça no està por la labor de fitxar un migcampista.
Doncs aquesta és la notícia que us hem explicat al Que t'hi jugues. Bernardo Silva està entre els jugadors que han ofert al Barça. A les 12:41 marxem cap a Munic amb el Poquí reversionant l'himne de la Champions femenina, perquè demà el Barça femení juga contra el Bayern de Munic. L'anada d'aquestes semifinals a l'Allianz Arena. A Munic ja ha arribat l'equip d'enviats especials de la SER amb el Joan Tejedor, la Núria Vilamala i l'Anna Palet. Anna, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, Elena, com esteu?
Molt bé, amb un Barça que està volant, s'entrenarà aquesta tarda a l'Allianz Arena i abans parlaran en roda de premsa Eva Pajor i Pere Romeu. Quin ambient els hi espera aquí a Alemanya, a les blaugranes, Anna?
Doncs de moment hem arribat i el temps és d'estiu, és a dir, que en aquest sentit, per climatologia no serà, és a dir, fa un temps com el que podríem tenir a Barcelona i t'explico que el Barça ja ha aterrat a Múnich, que estem a l'hotel on es concentraran esperant-les, arribaran en una mitja hora llarga, 40 minuts, és un hotel que està força aïllat del centre, perquè sempre Pere Romeu demana doncs, que els hotels de concentració estiguin el més tranquils possibles, però tenint en compte que l'Allianz està doncs, enmig del no-res, ha quedat en l'hotel a la ciutat, però però el més a prop possible de l'estadi del partit, i que el Barça, per cert, viatja sense Aitana Bonmatí, que és imminent que rebi l'alta mèdica, però que encara no ho ha pogut fer per aquesta anada de les semifinals de la Champions, per tant no estarà jugant o disponible per jugar amb l'equip. Sí que estan Irene Paredes i Salma Parayuelo, que van descansar contra l'Espanyol en el partit on el Barça va guanyar la Lliga. Un Bayern, per cert, que també ve de guanyar la Lliga entre setmana, que estarà recolzat per uns 30.000 aficionats a l'Allianz Arena. Hi haurà 150 valents que defensaran, que animaran el Barça. I aquesta setmana vam poder parlar amb l'entrenador del conjunt alemany, amb José Barcalá, que és espanyol, i ens va explicar per què és tan important per elles i quin punt a favor els hi juga el fet d'estar a l'Allianz Arena.
És molt important, molt important, perquè ens dona un plus d'energia para esos esfuerzos, esa capacidad de repetir esfuerzos que va a ser necesaria contra un Barça muy exigente, y es muy importante para empujarnos, para creernos que vamos a llevar al Barça a situaciones donde les hagamos también sufrir.
Anna, aquesta serà la vuitena semifinal de la Champions consecutiva que juga el Barça. Precisament la primera d'aquestes vuit va ser també contra el Bayern de Múnich.
Sí, i en aquell moment el Barça era un equip novell a la Champions, era un equip que per res del món tenia el cartell de favorites, i aquelles semifinals contra el Bayern, que van portar la primera classificació de la història a la final de Budapest, van marcar un abans i un després, i en aquell moment la porteria del Barça la defensava Sandra Paños, capitana durant moltes temporades del Barça, que ja ens escolta el que t'hi jugues.
Sandra Paños, ¿qué tal? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. ¿Vosotros qué tal?
Pues muy bien, Sandra, aquí haciendo un programa de radio. Gracias antes de nada por el madrugón, porque estás en México y te hemos sacado de la cama pronto hoy.
Sí, aquí estoy. Un poquito lejos de casa, pero sí, aquí sigo. Es mi segundo año y la verdad que contenta.
Sandra, ahora hablaremos de cómo te va por México, pero ¿cómo recuerdas aquella semifinal del 2019?
Bueno, pues la verdad que con mucho cariño. La verdad que fueron dos partidos muy igualados, muy intensos. Éramos dos equipos que, pues bueno, éramos como las nuevas cenicientas, como habéis dicho. Éramos dos equipos que estaban creando un proyecto potente, y la verdad que fueron dos partidos bastante igualados. De hecho, recuerdo en el mini sufrir un poco, porque encima nos pulsaron a Keira Hanraoui, y fue un partido bastante, bastante intenso. Pero por suerte, pues nos lo llevamos y pudimos jugar la primera final.
A l'anada el Barça va guanyar 0-1, Oiana, i també va fer-ho a la tornada 1-0, aquell partit que ara recorda la Sandra al miniestadi.
És un dels partits, Sandra, de los primeros que se recuerda de un gran ambiente en el femenino y que seguramente marcó la historia de lo que ha acabado siendo este equipo hasta día de hoy.
Sí, totalmente. O sea, recuerdo un miniestadi lleno, la gente disfrutando muchísimo. Ya te digo, ahí fue creo que un cambio de chip cuando el club se dio cuenta de que pues el fútbol femenino había que seguir invirtiendo, había que seguir dándonos recursos para poder llegar a donde estamos ahora, ¿no? La verdad que fue un día increíble, que lo sufrimos muchísimo, como os he dicho antes, que el gol de Mariona de penalti fue increíble, que nos daba cierta tranquilidad, ¿no? Porque al haber ganado ya 0-1, pues metiendo en casa era un poquito más tranquilo, pero sí que es verdad que el Bayern vino muy intensas, con grandes jugadoras, también estaba Jill Roord, o sea, tenía un equipo con jugadoras de calidad, y nada, la verdad que fue el inicio de todo esto, ¿no?
Clar, és que ara ens estem acostumant, sí, no? A veure que s'omplen els estadis, que hi ha partits de futbol femení pels que es paguen entrades i hi ha milers de persones veient aquests partits, però aquell dia, com diu la Sandra, no va ser una mica l'inici de tot, i els que estàvem allà jo crec que teníem tots una sensació com de que estava canviant alguna cosa, no? Perquè l'ambient aquell dia va ser brutal.
No, nosotras también estábamos alucinando. La verdad que agradecimos muchísimo porque, pues como bien dices, pues fue una final, o sea, una semifinal, perdón, muy igualada, y pues necesitábamos el apoyo de todo el mundo, ¿no? Y cuando fuimos también el partido de ida ahí en Alemania también fue, jugamos en la ciudad deportiva de ellas, y sí que la afición apretaba bastante, había bastante gente, y, o sea, es un recuerdo súper bonito, y la verdad que fue increíble.
Y otra cosa que ha cambiado es que, por ejemplo, yo recuerdo que para ir a ver ese partido no pagué nada. Creo que pagué los gastos de gestión y ya está, porque las entradas eran prácticamente gratuitas.
Sí,
y a día de hoy, por ejemplo, en el último partido en el Camp Nou, la media de precio de las entradas eran de 70 euros y aún así se llenó 60.000 personas. En México también la Liga consigue llenar los estadios con miles de personas que tienen que pagar su entrada. También se ha conseguido que no solamente la gente lo vea, sino que la gente pague por este producto.
Sí, totalmente. Evidentemente, cuando tú inicias con un producto o con una idea, pues cuesta un poco empezar. Prácticamente están regaladas las entradas, pero qué bueno, ¿no?, que la gente realmente valore lo que hacemos, el esfuerzo que ponemos. De hecho, muchas veces comentábamos que prácticamente entrenamos mucho más que incluso que los chicos, ¿no?, y dedicamos muchas más horas para en el día a día, para trabajar y para mejorar tanto físicamente como tácticamente, ¿no? Entonces, qué bueno que eso haya pasado el otro día también con la selección, con el Barça. O sea, la verdad que el seguimiento que está dando con el fútbol femenino es espectacular. Cada vez los países, pasa cada país y la respuesta de la afición y de la gente es mayor. En España, pues sí que es verdad que gracias a lo que conseguimos con el Barça, más todo lo que han conseguido con la selección, ha ayudado muchísimo a ponernos en valor, digamos, en la sociedad, y la verdad que es increíble.
En aquella ocasió, el Barça es classificava per la primera final, després d'eliminar el Bayern de Múnich en aquella semifinal que estem recordant ara amb la portera Sandra Paños. A la final, però, el Lyon va guanyar amb solvència el Barça amb un 4-1. Després van arribar tres Champions League del Barça i ara ens trobem en aquest 2026 en què el Barça ja s'ha instal·lat com una de les favorites, no?, o com el rival a batre a Europa. No sé, Sandra, ¿cómo ves esta edición de la Champions? Está también ahí el Arsenal de Mariona. ¿Cómo ves al Barça de cara a revalidar esta nueva Champions?
Bueno, yo la verdad que las veo fuertes. Yo creo que, en mi opinión, no hay equipo que juegue mejor que el Barça, no hay equipo que sea más compacto que el Barça. Así que es verdad que, pues yo creo que todo el mundo, ¿no?, pensaba que al haber tantas bajas, al llegar jugadoras tan jóvenes que pues a lo mejor no sabías cómo podían afrontar el coger esa responsabilidad en el primer equipo, podíamos tener ciertas dudas, ¿no? Pero evidentemente se ha visto que son jugadoras jóvenes de muchísima calidad, aportando mucha alegría a ese vestuario, con muchas jugadoras consolidadas de cierta edad, pero también pues tienes una Vicky, una Smey, que no son tan mayores, una Salma, que te aportan esa seguridad o ese desparpajo, ¿no?, que dices, ostras, que con esas edades, ¿no?, que cómo puede ser, ¿no?, que tengan se desenvuelvan de esa manera. Y para mí, pues el Barça siempre ha sido favorito por estilo de juego, la calidad de las jugadoras que tienen, el cómo se entienden, ¿no? Y de hecho lo decía de cara el año pasado, dije lo mismo, que consideraba que, evidentemente, para mí Barça siempre va a ser favorito por todo lo que te he dicho. Pero al final el fútbol es como es, ¿no? Y en ciertas situaciones, sobre todo a partido único, es a ver quién genera más ocasiones, quién es el que está más acertado y el que menos errores comete, ¿no?, como suele pasar en el fútbol. Y creo que un partido o doble partido es muy diferente, ¿no? La tendencia es que el equipo más dominante o más fuerte suele llevarse a la eliminatoria, ¿no?
Claro, tú lo viviste defendiendo la portería del Barça, Sandra, pero a veces puede parecer incluso injusto pedir siempre ganar la Champions, porque es ese partido, esa final, esos 90 minutos, que imagino que como jugadora sientes esa presión de hoy es el día, pero a la vez es una moneda al aire.
Sí, totalmente. O sea, un partido puede pasar cualquier cosa. O sea, hemos tenido muchos partidos de generar muchas ocasiones de gol y no estar acertadas, y que el rival llegue una o dos veces, y pues al final de estar porque al final el Barça es un equipo que domina mucho, que juega mucho en campo contrario, pues prácticamente los goles que le suelen marcar al Barcelona es en transición, de que les agarran las espaldas, en velocidad. Y por ejemplo el Bayern, pues sí que yo considero que no va a querer tener tanta posesión de balón, pero sí se va a intentar aprovechar de jugadoras rápidas de la línea de arriba de ataque. Luego está Pernil Harder como delantera, que está en un momento muy bueno, que está marcando muchísimos goles. Para mí, claro, favorito el Barça, evidentemente, pero creo que no va a tener nada que ver con el partido que tuvieron en la fase inicial de que jugaron en casa.
Estem amb la Sandra Paños, portera del Barça durant 9 temporades. Va marxar després d'haver guanyat 23 títols, 3 Champions League, 5 Lligues, 4 Copes de la Reina. I, Sandra, decidiste poner un punto y aparte en tu carrera, marcharte a México hace un par de temporadas para sentirte importante, ¿no? Dijiste cuando te ibas.
Sí, bueno, era un proyecto que ilusionaba, o sea, es un equipo que es ganador. De hecho, llevamos, el equipo en total lleva como 6 ligas, o sea, 6 finales de campeonato, así que es verdad que solo se ha ganado 2 de todas esas, pero bueno, somos un equipo que estamos siempre ahí, ¿no? Que también somos un equipo dominador, de la manera que queremos jugar también es muy diferente, o sea, es parecida al Barça, digamos, no tanto, pero intentamos tener posesión de balón, luego tener verticalidad y generar muchas ocasiones de gol. Y somos un equipo bastante dominador en ese sentido dentro de la competición, y sí que es verdad pues que a mí me gusta ese tipo de equipos, ¿no? Pero la verdad que contenta, feliz, creo que están siendo 2 años muy buenos, a pesar de pues no haber ganado las ligas, pero bueno, al final, como bien decimos, las finales son complicadas, tenemos que quizás aprender a gestionar un poco este tipo de partidos, porque aquí, por ejemplo, la final sí que es a doble partido, pero no hemos sabido tampoco de alguna manera gestionar esos primeros partidos, ¿no? Que son muchos los que nos han condicionado un poco a la final, digamos, a la final de vuelta.
Tienes contrato hasta junio, no sé si tienes planes de futuro o algo que nos puedas contar.
No, todavía no tengo nada claro. Estoy valorando diferentes opciones y ya veré si finalmente me quedo aquí o me voy a otra liga que bueno, pues que creo que también en cierta manera el vivir diferentes experiencias es muy bueno, ¿no? Entonces, ya estoy como acabando la carrera. Independientemente de eso, me siento muy feliz. De hecho, a mis compañeros les digo, es que soy la mayor del equipo, pero tengo más energía que todas juntas prácticamente. Entonces, sigo disfrutando mucho del día a día, que es lo más importante. Me siento bien. Me están respetando bastante las lesiones. Entonces, la verdad que contenta por lo que pueda venir y abierta a poder decidir dónde estar el año que viene.
Pues seguiremos tus próximos pasos, Sandra Paños. Mucha suerte para ese final del torneo clausura con el Club América Femenil. I amb la Sandra Paños, l'exportera del Barça, volíem recordar aquella semifinal de les Blaugranes contra el Bayern de Múnich, que va acabar amb el Barça classificat per la seva primera final de la Champions. Tant de bo aquest nou encreuament amb el Bayern de Múnich a semifinals acabi de la mateixa manera. Muchas gracias, Sandra.
Muchísimas gracias. Ojalá que sí, estaré ahí siguiéndolas y que todo salga como todos queremos.
A veure si és veritat, com us explicàvem, el podreu seguir el partit al Carrusel Deportivo i al que t'hi jugues Barça i confieu, no?, en portar un bon resultat d'aquesta anada a Munic. Ivan, Joan?
A Munic, sí. L'anada a Munic, sí. Confio.
Sí?
Almenys hi hagués doble partit i en el cas hipotètic de que no hi hagués un bon resultat, la tornada estic convençut, perquè veig l'equip, el Barcelona, molt més mentalitzat, amb una actitud davant els partits molt més proactiva que fa un any. Fa un any el Barcelona semblava que quan va arribar a la final contra l'Arsenal semblava que anés només a recollir la copa. Ara no, ara jo veig un Barcelona que ja no per l'exhibició que va fer contra el Mal a quarts de final, és cada setmana la Lliga o la Champions, i les veig molt, molt motivades i sabent el que han de fer, i per tant tinc molta confiança en aquest equip. Estic convençut que,
Escolta.
en cas que no guanyessin a Munic a la tornada al Camp Nou, amb un Camp Nou espero que ple, com els quarts de final contra el Madrid, li donessin la
Jo
volta.
puc.
M'esteu reclamant des de fa estona, no hem parlat del Getafe, no hem parlat del Getafe. Hem de parlar d'aquest partit que no es jugarà Lamine Yamal. Ahir el Santi Ovalle ja ens explicava que es perdrà el que resta de la temporada amb el Barça, que sí estarà disponible pel Mundial. Santi, com han passat aquestes hores pel jugador del Barça? Com es troba?
Malament, malament. La veritat és que és una lesió fotuda, que el tindrà entre 6-8 setmanes de baixa. Per tant, el jugador arribarà al Mundial, però no arribarà en condicions òptimes al primer partit, per exemple, és a dir, arribarà a fases més avançades. Té un trencament al bíceps femoral de la cama esquerra de grau 2 i això és, com dic, entre 6, 7, 8 setmanes de baixa i, per tant, se li ha acabat la temporada amb el Barça, per suposat. Arribarà al Mundial, és a dir, podrà ser al Mundial i més en aquest Mundial que la primera fase la passes amb la gorra, pràcticament. Mm. Però arribarà justet al Mundial i li fa mal i està fotut la minya mal.
I què és... Perdona, Joan.
És que la preocupació que arribi al Mundial o no, a mi personalment m'indigna. M'indigna. És que m'és igual que arribi al Mundial o no. Aviam, hòstia, no estarà pel Barcelona, que queden 6 partits de Lliga on el Barcelona ha de guanyar la Lliga. Que arribi al Mundial o no, és que me la pela, però molt. Ja entenc que el jugador...
El jugador l'hem escoltat en les darreres setmanes dir que per ell era molt important arribar al Mundial.
També era important al final de temporada. Està fotut pel final de temporada.
Pregunteu la meva opinió. La meva opinió és que a mi que arribi al Mundial o no me la pela i no arriba al Barça, per tant... fins al mes d'agost.
Però què vull dir, Poqui, que la mina està fotut per no estar al final de temporada amb el Barça,
Joan,
també, no ho és pel
Joan,
Mundial.
Joan, a mi no me la pela, però me la suda. Que una mica
no és el mateix, escolta.
És un sinònim.
Sí, matisos diferents. Què diuen a la Federació, Santi?
Dit això, hi ha molta gent que, excepte Poqui i Sant Antoni, hi ha molta gent en aquest país que no se la...
Qui són els
que criaven?
I
la Federació...
Home, no, hi ha molta gent que li agrada la Federació espanyola i que no és intolerant i canta aquest tipus de càntics. Santi, què diu la Federació?
La Federació el que diu és que a poc que s'ha de posar al costat del jugador, que el cuidaran com han fet sempre, és el que diuen a la Federació, i que total col·laboració entre els serveis mèdics d'un i d'altre, perquè el que està en joc és una bona recuperació del millor jugador del Barça, del millor jugador de la selecció, que donen per fet que estarà al Mundial, que estarà a la llista del Mundial, però que si no pot jugar el primer, no, si no pot jugar el segon, doncs no podrà jugar el primer, no podrà jugar el segon, a poc i que es recuperi com ha de recuperar.
I potser li treuen fins i tot el lloc, perquè si no juga el primer o el segon, ve algú que ho fa millor que ell, doncs potser tenim sort i descansa aquest estiu.
Ojalà. Tant de bo.
Per centrar la pilota, jo crec, on toca, que és ara. Com afecta això al Barça.
Exacte.
Que és el més important, perquè, a més, el Mundial és d'aquí no sé quan. O sigui, demà juga el Barça contra el Getafe i no podrà comptar amb el seu millor futbolista.
Vols els números, del
Exacte,
Barça?
Exacte, Nil Solà, explica'ns, perquè ha jugat pràcticament tot la Minya Mal aquesta temporada.
Sí, repassant les dades, no només d'aquesta temporada, sinó des que va debutar, la Minya Mal ha jugat 151 partits dels 166 en els que ha estat disponible. Només se n'ha perdut 10 per lesió en aquestes 3 temporades i una mica més. Aquesta temporada només s'ha perdut 5 partits per la pubàlgia. Es va perdre també un, el de Praga, per sanció. I els números de les dues temporades que porta Flick al Barça sense Lamine: 7 victòries en 11 partits, 3 empats i una derrota. La derrota, en un partit que el recordarem segur, el 4-1 a Sevilla d'aquesta temporada. És a dir, evidentment, els números no varien, no és una cosa molt diferent, perquè els empats són, per exemple, contra Atlético, Real Societat, equips importants, però jo em quedaria amb això, Des de que Lamine va debutar amb el Barça, ha jugat el 90% dels partits, no se n'ha perdut 11, 10 per lesió i 5 per sanció i alguna altra cosa, i que, evidentment, serà la baixa més llarga de Lamine i la primera lesió muscular que té Lamine Yamal. Fins ara, pubàlgia i turmell.
Però m'interessa les xifres del Barcelona sense Lamine, i pel que has dit, són prou bons.
7 victòries, 3 empats 3, i una derrota.
Amb aquestes xifres, el Barcelona guanyaria la Lliga, que és l'únic
que
m'interessa. Vull dir, tot l'altre és focs d'artifici, més igual al Mundial, més igual al Mozambique, més igual al Paraguai...
Ens ha quedat clar, Joan.
Flick està preocupat per demà,
correcte. Jo estic, perdona, i sí, acabo, sí. Jo estic en fase d'exorcismes i tota mena de sortilegis per tranquil·litzar-me, m'entens? Perquè tinc els meus propis traumes històrics i, per tant, necessito informacions com la que acaba de donar el Nil, de que sense la xifra sense del Barcelona, sense Lamine,
servirien
per ser campió. I això em tranquil·litza bastant.
Però jo no és per trencar aquesta tranquil·litat que...
Ivan, no tiris...
No, però clar, o sigui, no és només Lamine Yamal. O sigui, Rafinha encara hi és.
Eric, demà, Eric.
És Eric, per exemple, demà. És que Lewandowski tampoc hi és.
Com que no hi és, Lewandowski?
Lewandowski...
Ah, bueno, que no hi és perquè... No, perquè...
Sí. Aviam si teníem l'última hora.
Ara, el Trident, que va aconseguir un triplet estatal.
No, que m'he espantat, que creia que s'havia lesionat Lewandowski, també.
Un triplet estatal. L'any passat va ser format per la Lamine Yamal, per Rafinha i per Lewandowski. I aquest any... Ara mateix no n'hi ha ni un, perquè Lewandowski no és titular.
Sí,
I això no només em preocupa a mi, preocupa també Flick, que és el més important.
Bueno, pues, molt bé, ho he aconseguit. Torno a necessitar rituals i exorcismes.
Doncs, mentre vas rebent dos rituals, deixeu-me anar cap a Madrid.
Dit això, ho guanyarem.
Perquè Flick parla en poc més d'una hora en roda de premsa. Qui ja ho ha fet és el tècnic del Getafe, José Bordalás. Allà hi ha estat el José David Palacio. Què tal, Palacio, com estàs?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Elena, chicos. ¿Algún ritual vais a tener que hacer mañana?
Eso te iba a preguntar, ¿qué había dicho Bordalás sobre eso?
El Coliseum se le da mal al Barça últimamente, ¿eh? Son 5 visitas en las que no consigue ganar. No sé si os acordáis dónde estabais el 28 de septiembre de 2019, que es la última victoria del Barça allí en el Coliseum. Y hoy ha sido nombre propio, obviamente, también en la rueda de prensa el de Lamine Yamal, porque es la baja más sonada. Y le hemos preguntado a Bordalás si a él le alivia la baja y qué pensó en el momento de la lesión de Lamine esta semana.
Como bien dice, siempre quiero que estén los mejores, sin duda, porque aparte de entrenador soy aficionado y quiero ver a los mejores jugadores en el campo siempre. Bueno, la verdad es que no pensé nada especial. Siempre que un jugador se lesiona me apena, sea de mi equipo o de cualquier equipo, porque yo juego a fútbol y sé lo que supone, y sé lo que supone para cualquier jugador. Por lo tanto, cuando se lesiona un jugador, y sobre todo Lamine, pues una gran tristeza por él, sobre todo porque el jugador lo pasa realmente mal.
No han sacado los fuegos artificiales aquí, pero vamos, que no lleguen Lamine Yamal, Rafinha, Eric y como contabais ahora en el estado de forma en el que está, por ejemplo, Lewandowski, pues es un alivio para un equipo que está ahora mismo en Conference, ¿eh? Es sexto el Getafe y solo tiene 5
final de temporada.
Puntitos. No, es que desde que llegaron los refuerzos en el mercado de invierno, es una auténtica pasada los puntos que está consiguiendo el Getafe, por ejemplo, ganando el miércoles en Anoeta sin tirar a portería. Sin un tiro a puerta, 0-1.
Eso solo lo puede hacer el Getafe.
Es la mejor estadística de la historia, te lo juro.
Jo he fet un scouting del Getafe.
Espera un moment, que el Palacio ens volia portar una altra reflexió de Bordalás.
Tengo luego también unos datos, si quieres compartimos, que son bestiales
del
Getafe
en
ataque y de posesión. Y también le hemos preguntado a Bordalás por ese pique que tuvo con Flick cuando terminó el partido de la pasada temporada, ese empate a 1, en el que dijo Bordalás que Flick tenía que ser un poquito más caballero cuando perdía, cuando empataba, cuando se dejaba puntos. Y le hemos vuelto a insistir y hoy ha querido mandarle también una pequeña chinita a Hansi Flick.
La hice el último partido, creo que aquí en el Coliseum, pero bueno, eso es historia. Yo tengo buena relación con todos los entrenadores y no tengo ningún problema. Lo único que, bueno, siempre hay que no perder el foco y cada uno tiene que pensar más en su equipo, no fijarse en el rival. Es lo que hago yo y lo que deberíamos hacer todos los entrenadores, hablar de nuestro equipo, no de los rivales.
¿Hoy no se ha declarado cruifista?
Sí. Él es cruifista. Lo que pasa que, bueno,
con
las armas que tiene...
Ui, simula molt bé.
A totes les prèvies del Barça ho diu. Ara ho deia el Santi.
Com si jo digués que ha sigut al Madrid.
Sí, exacte. Igual. El mateix. Santi, deies que li havies fet la feina a Hansi Flick.
Fet una feina de scouting perquè veieu el partit que li espera el Barça dissabte. ¿Vale? El Getafe és l'equip al que més faltes li xiulen de primera divisió. 15,1 faltes per partit. El Barça és el que menys, 9,2. Només hi ha un equip amb més targetes grogues a primera divisió que el Getafe, és el Sevilla. Aquesta m'ha sorprès, hi ha 4 equips amb més targetes vermelles que el Getafe.
Jo ho entenc, eh? Sí, és comprensible. No. És a dir, el Getafe al final és un equip que és tan compacte que costa fotre-li una vermella.
És el segon equip amb menys possessió. Només el supera en menys possessió l'Espanyol. El segon equip que menys metres fa per partit. Això vol dir que autobús al darrere i d'allà no et mors.
Ara mateix, claro, jo imagino que van a jugar Apcar, Domingos Duarte, Boselli, Gené, Juan Iglesias i Kiko Femenia, Juan 6 Iglesias atrás, encara, no?
És a dir, tot això des del...
5 atrás.
Jo sóc dels que...
I gener de pivote, sí. Perdona.
Gener de pivote. Crec que tot el futbol, salvo, tot el futbol
salvo que haya sorpresa mañana, en principio, 3 centrales, 2 carrileros, y en el centro del campo, Arambarri, Milla, Mario Martín.
Bueno, mira.
Salvo sorpresa.
Hòstia, Mario Martín.
És el segon equip menys golejador.
Si és que Mario Martín.
O sigui, el segon equip que menys gols fa de primera, però, això sí, el que millor aprofita la pilota aturada de la Lliga. És l'equip que menys remata, el que menys regat s'intenta, el que fa menys passades i el que menys elaboració ofensiva té de la Lliga. És l'equip que més passades llargues s'intenta i el que menys èxit té en les passades llargues.
El Dream Team i el Getafe Bordalàs.
Dic, és l'equip que més passades llargues intenta i, en canvi, és el que té menys tant percent d'èxit en les passades llargues. Què vol dir això? Que no són passades, que són pelotazos. I, per tant, les dades demostren, el partit que li espera demà al Barça. Amb el...
Sí, José David.
John Cena.
José David, una pregunta. Una pregunta. Ángel Torres, bueno, Bordalás, supongo, y la afición en sí, ¿está contenta con el triunfo en la Youth League del Real Madrid? Porque ahí está vuestra cantera, ¿no?
No. Pero seguro que Bordalás, bueno, no tanto Bordalás, pero Ángel Torres, algunos nombres tiene apuntados, porque como aquí en el Coliseum son fichajes más de saldo que otra cosa, se le tiene que pedir algo al Real Madrid, que no deja mucho, ¿eh? Tampoco te creas que es la segunda cantera de España.
También está el Leganés, o sea, hay que repartir un poquito, ¿sabes?
Hay los mismos jugadores en Osasuna que en el Getafe esta temporada cedidos por el Real Madrid.
Es que n'hi ha molts, eh? És gran canter al Madrid.
A mi hi ha una història que m'encanta d'aquesta temporada, que és el Madrid no va voler a Endrick i el va enviar a l'Olympique de Lyon.
Sí.
A l'Olympique de Lyon, Endrick comença a fotre gols i li pren el lloc a Satriano.
Aquí?
Satriano, el davanter del Getafe, a l'hivern, al veure que no té un minut, se'n va al Getafe i li fot un xarro al Madrid.
I ja ha marcat...
Satriano. Ja ho pots dir,
eh? I ojo que lleva los mismos goles que Endrick en el Olympique de Lyon, eh?
Sí, no, que está un
fallo. Y marcarlos en el Getafe con los datos que ha dado Santi Ovalle son complicados.
No, tienen mérito, vale por dos.
Y ahora le diremos que te los pase para Carrusel, Palacio, para ver si te ayudan para la retransmisión.
Hombre, y hay que hablar que vosotros encumbráis muchísimo a Joan García, como debe ser, pero David Soria lleva 10 porterías a cero en 32 partidos y junto a Joan García y a Courtois es el portero que más difícil de batir de primera división.
Jugando con el autobús, ¿eh?
Mucho mérito, miremos, ¿eh?
Joan García, si no me equivoco, lleva 12 o 13 porterías a cero. Y claro, con la defensa...
Y nosotros sense davanters, demà.
Palacio, muchas gracias.
Muchas gracias, chicos. Un abrazo.
Partit complicat, el de demà del Barça-Getafe. Joan Poquí i Vincent Antonio, moltes gràcies per haver estat avui al Què t'hi jugues.
Què t'hi jugues? Escolta'ns de dilluns a divendres, de 12 a 2, amb Siki Rodríguez i Lluís Flaquer.